Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Bon dia i bona hora. Gairebé 7 minuts que passen de les 12 del migdia i el més calent encara ho tenim a l'aigüera. Què tal, Ricky? Com estàs?
Doncs bé, com sempre, aquí satisfet, content, feliç.
Oh, mira, ves,
a més, avui també...
Que bé, tenim el Joan Marc
en directe. El tenim aquí, ja ho va dir ahir, a la tertúlia.
Una mica emboirat, pobre fill, arribat.
Bueno, es veu que estava la conya aquesta de Pons i companyia, plena de boira.
Sí.
Que
fa por, eh?
Fa por, a mi em fa molt
circular,
respecte.
Conduir amb boira...
A mi em fa molt respecte. Bueno, en fi, són aquestes coses que habitualment ens trobem en determinades zones quan anem d'aquí cap a Barcelona o de Barcelona cap aquí, no? I avui, doncs, ja es veu que molta boira. Mira, ja que...
Anem amb precaució, doncs, eh?
Anem a saludar el Joan Marc, ja que el tenim aquí.
Anem a saludar el Joan Marc.
Joan Marc, què tal? Bon dia,
hola, benvingut. Bon dia.
Pensava dir que ja no vindrà el Joan Marc amb tanta boira. Aviam com ho mirem, això, com ens ho fem.
No, es pot passar amb tranquil·litat, a poc, les llums de boira.
Home, clar.
Però arribes, arribes.
Sí, home, sí, xinutxano, sí, poc a poc.
I tant, home, eh?
Amb prudència, sobretot.
Home,
la carretera,
sí.
Amb prudència.
Totalment.
Doncs bé, com sempre, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, eh? Un dia més, avui que fem el programa 2872 del Passeu sense trucar. Dic que doncs, avui és dimarts, dia 18, i que ens queden 43 dies per acabar aquest any. Si m'ho permets, Candela, doncs m'agradaria tenir un record per una persona que ens va deixar ahir, que és el Lluís Reverter. Mm. El senyor Lluís Reverter, doncs jo el vaig conèixer en una època molt concreta de la meva vida professional, perquè era una de les mans dretes, per no dir la mà dreta, del primer, havia estat alcalde de Barcelona, Narcís Serra, i posteriorment ministre de Defensa. I on anava Narcís, anava el Lluís, i on anava el Lluís, anava el Narcís. I la veritat és que vam tenir... doncs una molt bona relació a la època, no? Lluís Reverter i Gelabert, que històric, a més, dirigent del Partit Socialista de Catalunya, el senyor de Sarrià, com li deien.
Ah, caram.
Sí, li deien el senyor de Sarrià.
Caram.
Doncs ens ha deixat a l'edat de 82 anys, des d'aquí, doncs, condola tota la família, amics, d'un tipus realment fantàstic i excepcional, i del que sempre guardaré un record inoblidable. Descansi en pau, Lluís Reverter.
Continuem.
Sí, continuem dient que el sol ha sortit a les 7:50, ara sí. Tenim solet. Se n'anirà a les 5 de la tarda, 30 minuts, tenim 9 hores, 40 minuts de llum diurna. El punt més alt, a les 12:40 minutets, la temperatura d'avui, baixeta, eh? 1 grau, fins i tot jo diria que menys, i una màxima que s'espera de 14 graus. La lluna la tenim amb lluna minvant, un 5% il·luminada, i aquest és el refrany que, com sempre, ens diu la Candela.
Pel març, la remolatxa... Us agrada la remolatxa?
A mi no gaire. A tu t'agrada, Joan Marc?
No.
Sí, a mi sí.
Ah,
sí,
t'agrada.
Doncs pel març, la remolatxa i d'altres hortalisses, doncs, sembraràs, i pel novembre la colliràs.
Molt bé.
És temps de remolatxa,
és
doncs,
temps,
eh?
És temps de remolatxa.
Sí, senyor.
Molt bé. Aviam, Candela, explica'ns una mica, perquè ja m'ho has explicat a mi, però crec que val la pena que l'audiència se n'adoni de, a vegades, com funcionen els serveis municipals de transports d'aquest país que, a vegades, fot riure.
No, a veure, jo no culpo ningú, eh?
Com, home, doncs s'ha de culpar algú, jo, perquè quan passen les coses sempre hi ha un culpable.
És que la culpa és tan lletja i tan negra que no la vol ningú.
Sí, bé.
No, en primer lloc m'agradaria saber realment de què serveixen a segons quines parades, doncs hi ha aquestes pantalles d'informació que són lo mateix que veiem a l'aplicació de Mouta, que jo la faig servir. són d'informació, han d'informar, no?
Clar, val. Clar. Sí,
avui
sí.
Estàvem a la parada de la Dama de Gel, servidora i més gent, perquè és una parada que on hi passa la línia 2, que va cap a Encamp, que és on vaig jo, i molta més gent, i també cap a la Massana. Estàvem allà, bé, parats, ja vindrà. He mirat el panell, deia 2 minuts, perquè arribés el bus d'Encamp. Bueno. Llavors, me giro i situem-nos. Hi ha la rotonda d'on hi ha doncs, aquesta preciosa escultura, la Dama de Gel, i tenim un panell d'aquests d'informació viària. I carai, i estaven treballant, hi havia uns xicots allà enfilats, amb unes grues, bueno, però esclar, tot ple de cons, i per allà on ve l'autobús, que ve de la zona, que ens, perquè tots ens entenguem, que és el Mango Outlet,
sí.
És aquella parada, doncs ha de passar per aquell carrer, clar, el bus, clar, per arribar a la Dama de Gel. I si havien cons... Estava tallat,
no podia passar el bus.
Clar.
Està claríssim.
Per on passarà el bus? Ah, però què farem?
Mira. Què farem? Què diem? Què farem?
Ah, això.
Com els mineirons. Què
farem?
Què diem?
He trucat a la cooperativa interurbana de busos. I no, sí que està passant, no tenim cap incidència. Dic, a veure...
Molt bé.
No, dic, no poden passar, a no ser que volin els autobusos,
ja,
perquè està tallat al carrer. Bueno.
No estaria el Mason, no, la companyia aquesta?
El Mason?
Sí, que no s'entera de res.
Ah, no ho sé.
Jo no ho sé.
Bueno, doncs, no, hem quedat... Bueno, doncs, no, sàpiga... Doncs suposo que llavors s'han informat. No ho sabien, aquella gent.
Veus?
Llavors he trucat a Transports.
Sí.
A Govern. Com es dieu i de què voleu parlar? O dic, mira, vull parlar amb Transports i parlar d'aquest tema. Ara li passem. Ah, esperis que li passem a una altra persona. De seguida m'han un xicot matès i tenien constància, però és que no els havien avisat.
Ah, molt bé, estupendo.
No sé si ha sigut una cosa d'última hora que s'ha espatllat en qüestió de minuts al panell d'aquest informatiu.
Ja.
Dic, bueno, però és que la gent que estem aquí... Que punyetes, on hem d'anar a buscar el bus? He d'anar a buscar allí un passa pel pas de la casa? O què hem de fer? Ho he preguntat amb un xicot que tenia allà al costat. Diu, mira, hem d'anar a la plaça Roc Blanc. Dic, on diu, doncs aquí hi ha gent que va amb bastó i gent gran.
Ah,
no, sí, no, ara mirarem això perquè no sé què, excusant-se, no? Bueno... Dic, no, té tota la raó de queixar-se perquè et graven,
Ja
t'avisen, que et graven la trucada.
Sí, bueno, escolta, i tant.
No he dit res de mal. Dic, bueno, doncs au la gent corrents com a bojos cap a agafar l'autobús. I llavors, quan era dalt de l'autobús, he trucat a Mobilitat, el 1802, que és un telèfon gratuït, i els he comunicat. Dic, suposo que en teniu... Sí, però ara hi ha com m'ho ha dit aquella noia, molt simpàtica, Diu, ara ja han acabat, o sigui que ja estava obert. Dic, bueno, però Govern no sabia res, vosaltres sou els que... Bueno, total. Donde dije digo Diego, i anar fent. No ha sigut hores, però vull dir, no ho sé, si en un lloc s'han de fer obres, avisa. Normalment, doncs, amb aquests panells o a l'aplicació...
Avisa.
A l'aplicació, perquè avisa. Jo ho he mirat i no deia res. El panell no deia res. Ara encara bo que funciona, perquè va durar unes setmanes que estàvem en 1975.
No.
Bueno, i així ha estat. Perdoneu perquè m'hagi allargat,
No, absolut.
A veure, que poden passar aquestes coses, però jo crec...
Sí, però saps què passa? Que passen massa sovint.
Però jo crec que la gent ens hem d'alçar la nostra veu, no?
Evidentment. I si tens...
Amb educació a dir... Ostres...
Perdona, i si el govern té un departament que es dedica a la mobilitat del país, tampoc estem parlant de que això sigui Nova York o sigui, jo que sé, Madrid o Barcelona, és un país petit, és un lloc que es pot controlar bé les coses i que no costa res informar, que per això... Per això, aquests senyors o senyores que estan en aquests diferents departaments, ja sigui mobilitat, ja sigui govern, ja sigui... Escolta, cobren per això.
I que hi hagi comunicació entre ells,
clar,
no? Perquè si un depèn de l'altre, l'altre depèn de l'un...
Clar, clar, però és que moltes vegades...
Ja està. És aquesta l'aventura d'avui.
Es produeixen unes coses que dius... És que no té sentit, vull dir, escolta.
Enganxar uns paperets dient que aquesta parada no estarà en funcionament tal dia, tal hora. I a més, això s'ha de fer amb antelació, perquè no ho pots fer en el moment, però això no costa res.
És que potser ha estat una avaria que s'ha provocat aquest dematí, però per això et dic que hi hagin les pantalles aquestes que no informin, allí continuaven a Bamassana 2 minuts, en camp 3 minuts, i allí no venia ningú. Bé. Que t'informin, no?
En fi, aviam...
mira, doncs no.
No, doncs no.
No, és igual.
Recordem que és transport públic, eh?
Públic, exacte. Públic, sí, no, transport públic, no,
ja
és,
no
és privat.
No? Ja no és transport públic, bueno... Es contracten a companyies privades, però bueno, sí, és govern però que ho gestiona, eh?
Clar, 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 per això, però... Bueno, és que
amb els diners dels nostres impostos.
Ja, això,
però és
això,
que a vegades sembla això, que estiguin això, pendents d'altres tonteries, cony, i les coses realment importants i que afecten directe, directíssimament a la gent passen olímpicament, cony, doncs, escolta...
Bueno, secretari d'Estat està a Brasil.
A Brasil, bueno, allà la COP...
Sí.
Sí, vale. Molt bé.
A Belém.
A Belém.
A Belém.
A Belém.
A Belém me'n vull anar.
Sí, vull anar. Bé, ja sabeu que d'aquí 4 dies s'entregaran, mira, concretament el 26 de novembre, al Gran Teatre del Liceu, doncs s'entregaran
els
Ondes, entre un d'ells pel gran amic i estimat Toni Clapés.
Que a més és el dia del seu aniversari.
I a més a més és el dia del seu aniversari, efectivament.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs mira, estic també molt content perquè els Ondes aquest any seran presentats per una estimada també periodista, que a més, bueno, doncs és una...
Vaja Maniarca. Ah, no, aquesta avui donat un premi,
No, la Mare Torres.
Mare Torres.
Mare Torres, sí, 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 que a més ella també va ser Ondes en l'any 23, eh? Sí, sí, millor programa de ràdio, que és el Faro. Doncs me n'alegro molt.
És una Faro?
El Faro, sí. Ah. És una nana extraordinària i una magnífica professional. Bueno, aviam, repassem una mica així de manera ràpida els titulars, perquè avui tenim feina.
Avui tenim feina.
Vinga, a veure, comencem, Candela.
Mira, a l'altaveu ens expliquen que Acció i Liberals inicien la recomposició de l'històric Pla al Partit de Liberals d'Andorra.
Ah, amigo.
Les dues formacions amb representació parlamentària es coalitzen i busquen altres aliats dins l'espectre ideològic. La setmana vinent, Ciutadans Compromesos podria acordar també sumar-se al que hauria d'acabar sent suposadament una plataforma, no digital, sinó electoral.
Mm-hmm. Si és el Pla, és normal que sigui una plataforma.
Plataforma, una plataforma, sí.
Vent del Pla.
Vent del Pla.
Oh, m'ha agradat molt, Vent del Pla.
Vent del Pla,
ostres,
sí, sí,
agradar, sí, sí. Mira, el pas es lleva emblanquinat i preparat per la nevada que es preveu pels propers dies. Ha sigut feble aquesta nit, però vaja, ja han enfarinat. També marxen sense pagar d'un restaurant i de l'hotel on s'estaven després de trencar el parany fixat al cotxe. Mm. Una parella de turistes francesos, Això a la Massana.
Molt bé.
I la normativa limitarà de forma important els supòsits d'activació de les càmeres dels urbans. I les empreses podran presentar la renda dels treballadors fronterers i temporers no residents.
Molt bé.
Vinga,
el continuï. Bon Dia diu que arriba el forfet digital. S'aplicarà de moment els abonaments d'un a 3 dies i a grups reduïts els de temporada. Gran Valira inverteix 11 milions i estrena un sistema d'intel·ligència artificial, com o no, per verificar la propietat del forfè. La temporada, atenció, començarà el 5 de desembre i acabarà el 6 d'abril, 15 dies menys que en principi va haver l'any passat.
Ah, això depèn de la Setmana Santa,
bueno,
no?
Clar,
suposo.
Clar, suposo.
5 de desembre és molt d'hora, eh?
Sí, comença el 5 de desembre.
Bueno,
sí.
Sempre pel pont, sempre, si ja ho sé, però antigament no, no?
No, sempre havia sigut.
Sempre havia sigut així?
Sí, més o menys. Bé, també es farà esforços extraordinaris per entrar, per salvar, perdó, l'entry-exit que dificulta, doncs, complementar les plantilles. Ai, conya, també marinera amb l'entry-exit. Bé, incoats 36 expedients per contractacions irregulars Per altra banda, també, amb fotografia inclosa, diu aquí, plantofada de realitat, Finlàndia 4, Andorra 0, en partit de futbol, crec que era... Era d'amistós, aquest partit, si no estic equivocat, o no?
No, era classificació pel Mundial.
Vols dir?
No va estar eliminat amb Albània, ja.
Sí, em sembla que era.
Sí, però,
era
però és com que és una lligueta...
Sí.
Aquestes coses que es treuen de la màniga, no? Bueno, és igual.
No sé, no, la veritat no...
Sí, aviam, poder sí, poder sí, perquè diu aquí la selecció que havia donat una bona imatge contra Albània rep una plantofada de 4 gols a 0 contra Finlàndia. Bueno, doncs clar, però bueno, també què es pot fer amb la selecció? Complicat fer un equip com a mínim...
Clar.
A veure... que pobres nanos juguen ho fan, home, i ho tant, fan pobres. El millor que poden,
tant,
però és que, clar, vull dir, aviam, hi ha allò que diuen los mimbres que hay, no hi ha més, no? Vull dir, en fi, bueno, em fa gràcia, li fan una entrevista a un il·lustrador que es diu Paco Asenjo, i aquest home, d'aquesta entrevista han extret aquest titular que, bueno, té la seva conya. Diu, la guerra fa olor de pólvora, sang i merda.
Totalment.
I té tota la raó del món aquest home.
Tota la raó, i tant, totalment.
Sí. Parlen amb esports també d'Irineu i la Gina, que amb els jocs de Milà a l'horitzó, i que la EFA s'afegeix per buscar solucions al entry-exit, però no en proposa cap. Sí. De solucions.
Es presta, però no en proposa.
Sí,
no deuen saber.
Es presta, s'ofereix a buscar solució. No? Sí, però clar...
Mira, la voluntat la tenen,
bueno,
oi?
Bueno, la voluntat la tenen, però clar, aviam si hi ha alguna solució la troben.
Vinga, Digital Land, notícies d'Andorra. La despesa en funcionaris ha augmentat un 33% en 4 anys. Després, els hotelers que alerten que falten 1.500 temporers per cobrir la temporada. Això ho ha dit amb el Gabriel Fernández, a Ràdio Nacional d'Andorra,
sí.
Jordi París, que és el president de la Unió Hotelera. Ha dit més coses, però han tret aquest titular a Digitaland. El que dèiem, liberals i acció es tornen a unificar en una mateixa marca per les properes eleccions. I ja ho tindríem, No,
sí.
La senyora Vela que lamenta l'entrada de l'extrema dreta a Andorra amb Karin Montaner.
Aviam, el diari d'Andorra, sí, t'ho confirmo, ja t'ho deia, és amistós, partit amistós contra Finlàndia, sembla que no era del seu grup. Bé, diners a Andorra, l'Audiència Nacional cita Jordi Pujol tot i l'informe desfavorable, tothom vol... parlar amb Jordi Pujol, de moment encara continua a l'hospital.
Fins dijous, diuen.
A la Clínica Sagrada Família fins dijous, tot i que ell té la voluntat de declarar. Ho farà en principi via conferència...
Videoconferència,
sí. Bé, els propietaris, atenció a aquest titular del diari d'Andorra. Això va ser en una entrevista que li van fer ahir...
A Diari TV, no?
A Diari TV, el president de l'associació, que és el senyor Martí Sella.
Sí.
Doncs el president de l'associació xifra en aquest percentatge la pèrdua acumulada dels increments de l'IPC. Què és aquest percentatge? Doncs els propietaris demanen una pujada del 30% als lloguers.
De tots aquests anys que ha estat congelat el tema,
correcto,
no?
Correcto. Com dic, el senyor Martí Sella diu que augments del 50%, arrendaments barats, no són cap disbarat.
No. Però de cop no pot ser això, no?
Doncs de cop. El que passa és que crec que és a partir del 27, no és l'any
que ve. Escolta.
Però sí, bueno. Sí, home, clar, aviam, no sé exactament quins baremos agafaran, però si hi ha un 30... O sigui, s'aprova aquest 30%, està clar que el que pagui, doncs...
A mi em sembla poc, 30. 300, sí. 300. Més maco.
Bueno, jo no ho volia dir, ja ho has dit tu, però també em sembla poc. Sí. Dic, bueno, si això no va enlloc, no va enlloc. Bueno, en fi, doncs això és el que hi ha.
A mi m'agafa por, per no dir una altra cosa.
I tant. Bueno, doncs això també s'ho haurien de mirar.
Bueno, ells ja ho han mirat i han tret aquestes conclusions,
no? No, però qui s'ho hauria de mirar és el govern. Home, a veure, qui s'ho hauria de mirar
bueno,
és el govern.
La congelació de lloguers, de qui va ser obra.
Bueno, vale, però van congelar els lloguers.
Però,
aviam, han passat, no sé, des de que va haver aquesta congelació, sembla que va ser abans de la pandèmia o en pandèmia, no?
La congelació
em
va ser...
Va ser
o, sí.
O just abans. Sí. Val. Aleshores, del moment que van fer la congelació a dia d'avui, diguem-ne que podem lligar els gossos amb llangonisses?
Amb sous, vols dir?
Han pujat els sous?
No.
Tret dels bueno, funcionaris, sí, clar, tret dels funcionaris, però han pujat els sous, ha canviat el modus de vida d'Andorra,
no, si
que cada vegada és més car.
Si hem tirat enrere...
Ah. No, però recordem per què es va fer la congelació de lloguers, Es va fer perquè en aquell moment hi havia... Quan et renovaven un contracte hi havia uns increments del 15, del 20, del 25...
Sí, sí,
clar,
sí.
Alguna cosa s'havia de fer, no?
Clar,
però ara...
Bueno, què feix, no? Està molt bé que vulguin anar a pujar, però al final, si no hi ha ningú que llogui, o molta menys gent que llogui, tots aquests pisos els ficaran, no sé on.
Sí, a la butxaca, si els hi caben.
Sí.
Bueno, en fi, que s'haurien doncs de mirar segons quines coses. Bueno, mira, també tenim un mirador de forma d'ovni, ho dic perquè a tu t'agrada molt.
Sí.
El Roc del Tut, el mirador turístic de la Massana en forma d'ovni i inspirat en l'univers, es construirà, veus, així, sí, xurrades d'aquestes, totes les que vulguis, el Roc del Tut, el coll de la botella. El projecte guanyador és una obra d'Antoni Ribaraigua i tindrà un cost estimat de 900.000 euros.
On hi ha?
Sí, per això hi ha calés. Per altres coses, no, però per coses d'aquestes aquí, no sé, surten calés per tot arreu, Vull dir, foten una patada a terra...
Bomba!
I bomba! Ara, després, segons per què, cony, hòstia, ja costa més, Vull dir, pujar-los el sou als metges o, per exemple, que perquè així vulguin venir metges, però no, tindrem el problema de no tenim metges i no tenim metges perquè no se'ls paga bé, i bueno, aquestes coses. Ara, per gastar-nos 900.000 euros amb una collonada d'un ovni...
No, i professors tampoc tenim.
Ara. I professors tampoc tenim, bueno, sí. Bueno.
No venen.
No, clar, però qui vols que vingui?
No és que no troben pis, perquè no n'hi ha.
I la gent que d'aquí que ha pujat o ha baixat a estudiar i que han acabat carrera, ja no tornen?
Molts es queden. És aquest el tema.
Mira, tu doncs, tens dos exemples ben palpables, els teus fills. Els dos amb carrera, i què? Una a Eivissa i l'altra a Barcelona. Han tornat? No. I com tu, fixa't tu, dos. Ara, com tu, cents de persones. Que els fills no tornen, no volen saber... Però què fan aquí?
No, ara, aquí es podrien fer coses...
Sí, però
si no tornen és perquè no tenen... Diguem-ne, ni els paguen el que se'ls ha de pagar, ni dificultats...
Això és una... Després, si no ets un propietari que ha tingut diversos pisos, com s'independentitza...
Els tens a casa.
Els has de tenir a casa, has de tornar a viure amb els pares, amb 30 anys,
clar,
o 35,
sí,
no?
Sí, sí,
amb fills i esposa i, o clar, marit, no té absolutament cap sentit, és que no...
No.
Clar, o aleshores ets milionari, però bueno, clar, és que al final aquí només vindran els molt rics i els, bueno, que és una cosa que havíem dit, jo havia dit fa molt temps, que és la monarquització d'Andorra, això serà com Mònaco, només tindrem residents superrics, I després la gent que els hi farà la feina pues viuran en l'extraradi, però clar, l'extraradi aquí...
El senyor Barrera n'està fins als pebrots,
Els espanyols al final ens diran que això no és Mònaco i França, que tenen una relació gairebé simbiòtica des de fa centenars d'anys, no? Aquí hem estat estirant la corda i ja veiem el que passa ara amb l'entrièxit i com es queixa l'alcalde de la Seu de que té il·legals treballadors andorrans que suposen són residents i treballen a Andorra, però en realitat estan vivint a la Seu.
Està tan embolicat tot.
És de veritat.
Mira,
és
jo, veritat, escolta, mira...
Allò que diuen en castellano, pamear i no echar gota. Aquesta és la realitat.
Vaig a meditar una mica.
Meditem, vinga, frase del dia, per cert.
Em refugiaré en un monestir.
Frase del dia, Gabriela Mistral.
Sí, els dies més feliços són aquells que ens fan savis. Pues avui mira, és Sanot, però no, escolta, no és el Sanot
no.
que celebren a la Seu d'Urgell, aquell és Sanot d'Urgell.
No.
I aquest és Sanot de Cluny.
Això mateix, Cluny. George Cluny.
Era un religiós francès, es va relacionar amb gente bien de l'època, es va posar malalt, pobre sant, als 19 anys, i llavors ja es va entregar a la vida religiosa i va ser ordenat capellà. Va morir el 942, estem parlant de molts anys, deixant un llegat durador a la història del monacat. I el Sant Ot va impulsar la reforma i expansió de diverses temples monàstics amb el suport d'aleshores el papa Joan XI. Ha plogut ja,
Déu-n'hi-do,
Clar, perquè és que no m'explicaràs.
Ha plogut, i tant, sí, ha plogut.
I hi ha moltes altres sants, hi ha Sant Patrocí de Colombiers, Sant Romà Cario de Constança, Sant Romà d'Antioquia i Santa Alda. I avui també és la dedicació a les basíliques de Sant Pere del Vaticà i de Sant Pau Extramurs, i també la dedicació a la catedral de Barcelona.
Sí, aprofitarem també per felicitar el Owen Wilson, que és un actor que fa 57 anys, però molt especialment, Linda Evans.
Home!
La de Dinastia, no?
Home, sí.
Linda Evans, que fa 83, entre d'altres. Bueno, felicitats.
83, ja.
83,
Mira que ho va passar malament, la pobra Linda Evans.
Sí.
A la sèrie.
A la sèrie.
A la sèrie i a la vida real, perquè... En una temporada de la sèrie van contractar el Rod Cotson, que tenia el SIDA.
Ah, sí.
Sí, és veritat.
No havia sortit encara la notícia, sí. I li va fer un petó, i clar, quan es va saber que tenia el SIDA, pues, la Linda Evans la volien fer fora de la sèrie, perquè clar, ningú volia treballar amb ella. Sí. Ho va passar molt malament. Hi ha un documental a Movistar sobre la vida del Rod Cotson, en el qual surt la Linda Evans explicant...
Tens raó, perquè l'he vist,
no,
sí, senyor.
No, jo no l'he vist, doncs.
Jo sí, jo sí.
Ah, doncs a veure si
me'l miro. Tens raó, l'he vist i és veritat, ho va passar molt malament, sí.
Molt.
Sí.
No, ella convençuda que clar, que es moria ja.
Clar.
A l'època no se sabia...
No se sabia res de...
No se sabia la transmissió bé, com funcionava. I...
Clar.
Per cert, ja que ho diu el Joan Marc, altament recomanables aquests documentals que fan per Movistar Plus, en general, però molt especialment quan és dedicat a estrelles del cinema, sí. Perquè te n'enteres de coses
de
realment
música,
extraordinàries
també.
I de la música, exacte, fantàstic.
A veure, original o còpia, amb què comencem, Enriqui?
Doncs comencem sempre amb l'original.
Aquest senyor es deia Billy Preston. My Sweet Lord. Una cançó molt maca, eh?
Molt maca.
És molt maca, molt maca.
Doncs sí, és la cançó, en aquest cas, cançó de George Harrison, George Harrison, que doncs, va ser el 1970, quan va sortir i aparèixer aquest tema, que en espanyol significa Mi Dulce Señor. És una cançó d'aquest músic, de George Harrison, que es va publicar en l'àlbum, un àlbum sensacional. Au, digue-ho tu, Candela, que això se't dona millor a tu.
El què?
All Things Must Pass. Exacte.
All Things Must Pass.
També com a primer senzill de la carrera en solitari, quan es van separar els Beatles.
Sí.
I va ser doncs un disco que va arribar doncs al lloc més alt de les llistes de nombrosos països i va ser el senzill, diguem-ne, més venut al Regne Unit el 71.
Però la primera vegada que vam escoltar aquesta cançó va ser amb la versió de Billy Preston.
Correcte.
Perquè Harrison va donar la cançó al seu company de Apple Records.
Correcte.
Va ser una versió coproduïda per Harrison, va aparèixer en un àlbum de Preston del 70 que es deia Encouraging Words i així sonava. Però...
Per cert, que Billy Preston és un dels pocs músics que se'ls considera o acreditats com a el quinto Beatle.
És veritat.
I aquesta és
My Sweet Lord
de George Harrison.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tots els dies amb els nostres frescos. Avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine avui i descobreix la nova col·lecció de moda per home, dona i infants. Aquesta tardor vesteix a tota la família amb la moda més còmoda a preus increïbles. Amb Andorra 2000 Carrefour estalvia tots els dies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs molt bé, senyor Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Sí,
bona
ja
tarda.
És la tarda.
Ben, clar, clar, ja està. Ja hem passat l'hora de l'Àngelus, que són les 12, ja hem entrat a la tarda i ja està.
Ja hem passat l'hora de la botifarra blanca a Múnic.
Ah, sí?
Sí, a Múnic esmorzes és una botifarra blanca, però només fins a les 12 o migdia.
Ah, caram.
A partir de les 12 o migdia, la majoria de llocs on la serveixen la deixen de servir, perquè com que es fa sense conservants ni d'allòs, només es pot menjar fresca. Fins a les 12 o migdia.
No és un bratwurst.
No. És la Weisswurst.
Weisswurst.
Botifarra blanca.
Botifarra blanca.
Sí, sí.
És quines coses.
Us la recomano, si aneu a Múnic. Amb un got de cervesa.
Un tanc directament, no? Un tanc de cervesa.
És mig litre el got, allà.
Mig litre el got.
Hòstia, si demanes, per exemple, una canya... Que,
on una canya és mig litre.
Una canya.
Sí, i després tens un mas... que és un litre.
Vale. I una canyeta?
Sí, una canyeta, sí, també pots demanar. Per això només ho demanen els nens.
Els nens, no? Vale. Sí. Bueno, Joan Marc, a veure, abans de començar amb les coses que sempre ens expliques, avui anem de telescopiar-les per començar, estàs content, no?, que torneu al Camp Nou.
Oh, i tant. Jo vaig anar a l'entrenament famós.
Vas informar des d'allà.
I tant. Molt bé que tornem. El que no està tan bé són els preus que han posat a les entrades.
Sí, noi.
Les barates són 199 euros.
Amb
el descompte de soci, que és 20%, et surt a 150, però tot i així és
caríssim.
Són les entrades de gol a segona grada de gol,
sí.
Que clar, veus el camp, necessites telescopi també per veure els jugadors.
L'Atlas.
Si estan a l'altre, al gol nord, necessites un telescopi potent.
Escolta, i la tarja magna no et serveix de descompte?
Els que tenen l'abono, que són 24.000 afortunats, que amb l'abonament aquests poden entrar... i us hi ha sortit més barat, però clar, pica molt. Eh?
Ara...
A tribuna, un seient a tribuna, no un seient VIP, eh? Un seient normal, a tribuna al millor lloc, està a 589 euros.
Per favor.
Em sembla molt fort. Molt,
i a lateral, que és on jo normalment vaig, estaven a 389.
Sembla molt car.
Caríssim.
Em sembla molt car.
Per aquest partit no aniré, agafaré la meva butaca de casa, i a més, com que diu que farà fred.
Això sí.
Però tu ets soci, no?
Jo sóc soci, sí.
Soci amb seient.
No, sense seient.
Sense
no abonat. Soc soci no abonat.
Vale, no abonat.
No, perquè no vaig a tots els partits, perquè moc molt i no sempre coincideix que puc anar-hi.
Ja.
I aleshores, prefereixo ser soci. Normalment hi havia un descompte del 50%, per aquest partit només serà del 20%, amb un descompte de 10,50 potser m'ho hagués plantejat amb una entrada més ja veurem
més
els propers econòmica. Partits.
Bueno, doncs res, que el Barça torna
sí, amb l'Atlètic, no?
Amb l'Atlètic de Bilbao.
Amb l'Atlètic Club, sí.
Atlètic Club, sí.
Com dic jo, el maligne del nord.
El maligno del norte.
El maligno del norte.
Però em sembla que no juguen els Williams, no?
No sé si estaran recuperats.
És que estaven xungos.
Ai, pobres.
Hi ha un que té lumbàlgia, no.
Pubàlgia.
Ja faig com el de la Fuente. Pubàlgia.
També?
Sí, també té pubàlgia.
Com el
Iñaki.
Ai, aquesta canalla.
El Nicol.
Aquesta canalla.
Bueno,
no sé què fan.
Bueno.
Joan Marc, parlem dels telescopis Atlas, que no us penseu que només serveixen per detectar objectes com el 3i Atlas, sinó que també fan altres coses.
Sí, no només serveixen per detectar cometes i asteroides, que és la seva raó principal d'existir, sinó que també han servit aquest cop per detectar una supernova.
Una supernova
que es troba en una galàxia a 22 milions d'anys llum de nosaltres, una galàxia que es diu NGC 3621, amb distància còsmica, això és la nostra barriada, eh?
Ja.
És una de les supernoves més pròximes que s'han observat darrerament. Aquesta es va descobrir el 10 d'abril del 2024. I per què és interessant aquesta supernova?
Uh-huh.
Mira, perquè hi havia un científic xinès que es diu Yi Yang, de la Universitat de Tsinghua, a Pequí, que quan l'Atlas va descobrir aquesta supernova, la va descobrir just en el moment que es va encendre la supernova, és a dir, just en el moment on hi va haver l'explosió de la supernova, això el 10 d'abril, ell arribava a San Francisco amb un vol de diverses hores, arribava a San Francisco i just quan desembarcava li va arribar l'alerta en el seu telèfon mòbil. Què va fer aquest senyor? Va dir, la vull observar perquè si l'acabem de descobrir encara podrem veure els primers estadis de l'explosió de la supernova. Una cosa que fins ara no s'ha arribat mai a observar amb un telescopi. I va sotmetre una proposta d'observació a l'Observatori Europeu Austral. Ell és xinès. No participa de l'Observatori Europeu Austral, però de totes maneres va demanar a l'Observatori Europeu Austral temps de telescopi per observar això el més ràpid possible, un procediment d'urgència. És un procediment que existeix per poder observar justament esdeveniments d'aquests inesperats i que passen molt ràpid, i l'endemà ja estava observant el telescopi, el Very Large Telescope, amb l'instrument Force 2, és un dels telescopis de 8 metres que està a Cerro Paranal, a Xile. L'endemà, al cap de 26 hores, que aquest professor xinès havia demanat el seu temps, doncs el telescopi ja estava observant i vam tindre la sort d'agafar l'explosió en els seus moments inicials. 26 hores després de que la primera llum, de la primera alerta de l'Atlas sorgís, pues, ja estàvem observant. Això, l'Atlas cobreix molta quantitat de cel ara, i això no es podia fer abans perquè al millor allà on s'il·luminava una supernova no hi havia cap telescopi observant. Però ara amb els Atlas, que cobreixen tanta quantitat de cel, pues és molt més fàcil d'enganxar el moment exacte on es produeix l'explosió d'aquest estel. I doncs, gràcies a aquestes observacions primerenques que es van fer amb aquest telescopi de 8 metres a Xile, pues, s'ha pogut veure el que passa en els primers instants d'una supernova, cosa que no s'havia pogut veure mai. I ens podem imaginar l'explosió, un estel, el que sabem d'un estel, quan està funcionant, és una bola de gas que està en equilibri, un costat hi ha la força de la gravetat que fa que el gas es comprimeixi i s'aplasti sobre ell mateix, i en el centre d'aquesta bola de gas s'encenen per la temperatura i per la pressió, s'encenen les reaccions nuclears, i aquestes reaccions nuclears fan una pressió cap a fora, una pressió hidrostàtica del mateix plasma, del mateix gas molt calent que hi ha en l'interior, però també de la reacció nuclear que produeix energia i doncs empeny la gravetat. I això tens la força de la gravetat que empenys cap a dins, la força de les reaccions nuclears, la força radiativa i hidrostàtica que empeny cap a fora, i això manté en equilibri l'estel durant, pues, el nostre estel, pues, durant 10.000 milions d'anys es mantindrà en equilibri. Però en el moment que la pressió radiativa es perd perquè les reaccions nuclears s'acaben, perquè ja s'ha fusionat tot l'hidrogen i tot el material que hi havia, tot el gas que hi havia dit, ja s'ha gastat, és a dir, ha buidat el dipòsit, aleshores la gravetat fa que les capes exteriors de l'estel apretin cap al nucli, col·lapsa de cop, aquestes capes reboten sobre un nucli i es produeix una explosió. Explosió és una explosió. Tornen a sortir cap a fora amb molta energia. Típic de quan comprimeixes, per exemple, una bossa de plàstic que hi ha gas, fa pum, fa un pum. Hi ha una ona de xoc que surt cap a l'exterior.
Pues aquí un globus, no? També.
Exacte, un globus, sí. Pues fa pum i l'ona de xoc, aquest pum és l'ona de xoc que t'arriba a les orelles. Doncs aquí passa el mateix, i han pogut veure com aquesta explosió es desenvolupa en les primeres hores, doncs 26 hores més tard de la primera llum. La llum és el primer que surt, però després l'ona de xoc de l'explosió, el gas i tot això va sortint, va recorrent l'estel. Clar, aquest estel feia 500 vegades la dimensió del Sol, és a dir, que tarda un temps, no ve en uns quants segons, tarda doncs diverses hores. I s'ha pogut veure que no és una explosió com ens podríem imaginar amb una simetria esfèrica, no és una esfera, no surten totes les capes del gas de manera esfèrica. En realitat diu que té una forma d'oliva, oliva achatada, és a dir, surt pels pols, la majoria del gas comença a sortir pels pols, que suposo que és més fàcil pel gas sortir segons les línies del camp magnètic, pels pols magnètics, i després la resta es va expandint i a mesura que el temps va passant, aquesta oliva es va achatant i es va transformant en una esfera. En lloc de l'oliva allargada cap amunt, imagina't una oliva, però una oliva posada sobre un dels costats més petits, sobre la punta de l'oliva.
Com una pilota de rugbi, no?
Exacte, una pilota de rugbi sobre la punta de la pilota, no sobre el costat, sobre la punta, i després això es va achatant, i si achates una cosa que és així, pues es torna una esfera, acaba fent una esfera, i aleshores va engullint tot el que hi ha al voltant de l'estel. En pues, les observacions que s'han fet, pues, es veu que quan arriba ja a la part exterior del sistema estel·lar aquest que en el qual ha explotat l'estel, ja és una bola, sí, una bola esfèrica, però és realment curiós que no ho havíem vist mai, que tingués aquesta forma d'oliva, i no ens pensaven que pogués... Tothom l'imaginava com una bola, una esfera que anava progressant de manera simètrica.
Saps el que m'ha cridat l'atenció? Quan has començat a explicar tota aquesta història, de la manera que aquest home s'inventarà, que és el tema del mòbil, o sigui, com és...
Devia tindre una aplicació on surten les alertes astronòmiques, perquè el que fa Atlas és enviar a una central totes les coses que els telescopis veuen que són fora d'un normal, com supernoves, com cometes, com asteroides, coses que ells que en diuen transitoris, i aquesta central envia alertes, suposo que hi ha una aplicació, i envia alertes a tots els astrònoms del món que vulguin observar aquests esdeveniments transitoris.
Molt bé, no?
La qüestió és que hem guanyat tanta capacitat d'observació que podem, avui en dia, pues, observar aquestes coses que fins ara se'ns escapaven. En el futur, pues, encara en guanyarem més. Tenim telescopis que ja estan funcionant i d'altres que entraran en funcionament, que ens permetran, el que havia dit fa un quant temps, observar tot l'hemisferi sud, tot el cel de l'hemisferi sud, cada 3 dies. I doncs pues, en veurem més d'aquestes coses i podrem agafar, pues, veurem si totes les supernoves exploten igual o no.
Bueno, ara tenim una pregunta inquietant. Pregunta inquietant. És un nou espai del, del professor Miralles. Pregunta inquietant.
S'està enlentint l'expansió de l'univers?
Bueno, hi havia indicis ja des de l'any passat que podria ser que en el futur l'expansió de l'univers s'enlentís. Recordem que ara mateix, o que nosaltres creiem, és que l'expansió de l'univers estava accelerant.
Sí.
Accelerant. L'expansió de l'univers no ha sigut constant en la història de l'univers, sinó que s'ha anat accelerant a partir de que una cosa que no coneixem, però que es diu l'energia obscura o l'energia negra, va començar a dominar el contingut de l'univers. És una força que actua fent que el teixit mateix de l'univers es vagi fent cada vegada més gran.
Sí.
I fins i tot aquesta expansió més gran es vagi accelerant amb el temps.
Cada cop més ràpida.
Sí, sí. Avui mateix sabem que el contingut d'aquesta energia obscura, creiem que el contingut d'aquesta energia obscura és el 75% de l'univers. Oh. I això fa que que l'expansió s'acceleri. Però des de l'any passat, arran de les dades del Dark Energy Spectroscopic Survey, es va començar a veure que és possible, o seria possible, que en el futur aquesta expansió desaccelerés.
O sigui, anés més lenta.
Anés més lenta, es frenés. Desaccelerar i frenar no és exactament el mateix,
no.
Però bueno, perquè la gent ho entengui. En lloc d'accelerar, diria, l'acceleració aniria disminuint. És una mena de frenada, també.
Sí.
I això es va veure a través de observar també supernoves. Supernoves no com aquesta, que és un estel que explota, sinó que són supernoves d'un altre tipus, el que en diuen el tipus 1, que són un sistema amb dos estels, un estel com el nostre, que està funcionant bé, i al costat una nana blanca, és a dir, un estel que ja ha mort, però que està tan a prop que va xuclant material de l'altre estel per la força de la gravetat. Quan en xucla prou hi arriba una cosa que se'n diu el límit de Chandrasekhar, que ha acumulat prou material. Aquest límit fa que el material col·lapsi altra vegada sobre aquesta estrella, aquesta nana blanca, i quan col·lapsa pues, provoca l'ona de xoc i doncs l'explosió. Quan hi ha prou material acumulat. Com que això obeeix a un límit físic, que és aquest límit de Chandrasekhar, que es pot calcular perfectament, això fa, o almenys creiem, que totes aquestes explosions de supernoves de tipus 1 produïen la mateixa lluminositat. Totes, en el moment del seu pic, totes tenien o alliberaven la mateixa energia i doncs tenien la mateixa brillantor. Si tens un objecte que té la mateixa lluminositat però tu ho veus molt més fluix, vol dir que està molt més llunyà. I si tu saps quina és aquesta lluminositat, doncs pots deduir la distància. Si tu veus un objecte que saps que té una brillantor de 10 i ho veus a una distància, i ho veus que només fa una brillantor de 1, vol dir que està 10 vegades més lluny que si no passes ho tinguessis aquí. Doncs això pots deduir la distància a partir d'aquestes supernoves de tipus 1, i doncs si dedueixes la distància pots saber si l'univers es mou més ràpid, o la separació, l'expansió de l'univers es mou més ràpid o es mou més lenta. Observant moltes d'aquestes supernoves a diferents distàncies, pues pots deduir-ne com ha evolucionat l'expansió de l'univers. I ells el que van veure és que potser en el futur aquesta expansió desacceleraria, però el que han trobat uns investigadors coreans és que aquestes supernoves de tipus 1 no són exactament totes mateix, totes iguals. Segons si són més joves, els estels són més joves, o si són més vells, tenen lleugerament diferents brillantors. I si corregeixen per aquesta diferència entre estels joves i estels vells, ells troben que l'acceleració de l'univers avui en dia ja no és tal, sinó que s'està desaccelerant l'expansió de l'univers, fent aquesta correcció d'edat per aquestes supernoves, aquesta correcció de brillantor deguda a l'edat en aquestes supernoves. És un resultat molt preliminar, perquè només en tenen 200 d'aquestes supernoves, però en els propers anys amb el Vera Rubin, que és un telescopi que ha entrat en funcionament ara fa poc i que està justament és aquest que farà el cel de l'hemisferi sud cada 3 dies, observarà tot el
cel. Aquest és el de Xile.
És un que està a Xile, sí, és un telescopi americà que té un camp enorme, un camp d'observació enorme, i aquest diu que en trobarà 20.000 d'aquest tipus de supernoves en els propers 5 anys, i doncs amb 20.000 supernoves d'aquí 5 anys pues, podran afinar el seu estudi i doncs veure si realment l'univers s'està o l'expansió de l'univers s'està desaccelerant o no.
Té algun efecte per el que seria el planeta Terra?
No, el planeta Terra no té efecte, però sí que té un efecte per l'esdevenir de l'univers. Si l'expansió de l'univers es desaccelera, arribarà un moment on la força de la gravetat serà més important que la força de l'energia obscura aquesta, i aleshores l'univers es començarà a contraure, i en lloc d'expandir-se es contraurà i tornarem i arribarem al que en diuen el Big Crunch, és a dir, que tot es tornarà a ajuntar, i potser arribarem a un anti-Big Bang, és a dir, que tot anirem tots a un mateix punt.
El Big Bang, el Big Bang al revés.
Al revés, anirem al revés del Big Bang. El Big Bang va fer que l'univers s'expandís, i això farà que l'univers es contrau perquè l'energia obscura perdrà la seva força davant de la gravetat.
Bueno,
a veure.
Està molt bé, molt interessant.
Però també posa problemes perquè clar, aleshores no sabem què és aquesta energia obscura. Ens pensàvem que podia ser una cosa, però si és una cosa que ara va perdent força...
Sempre ha sigut fotut, això del lado oscuro.
Sí.
Ja de la foscor.
Però de totes maneres, no ens preocupem que això no serà d'aquí milers de milions d'anys.
Bueno, sempre hi haurà aquells que diran que, bueno, que sí, això...
Sí, com a cometa...
Ens aplastaran a la Terra, quedarem aplastats allà.
El que sí que vam dir nosaltres la setmana passada i que després tothom ha recuperat és que hi haurien aurores boreals.
Sí, efectivament.
Vam ser els primers a dir-ho, hem de reivindicar que vam ser els primers a dir-ho.
Ben fet, ben fet.
I efectivament n'hi va haver. Va haver aurores boreals que es van veure a Catalunya, es van veure a llocs tan australs, tan equatorials com El Salvador. A Mèxic, és a dir, va ser una brutalitat. Ara la taca solar aquella que ens va enviar les ejeccions de massa coronal ja estan al costat que no veiem del sol, fins aquí 15 dies no tornarà a sortir, si és que torna a sortir, però ens va continuar enviant durant tota aquesta setmana, per exemple, les ràdios d'ona curta han funcionat de manera curiosa, i fins i tot els rellotges atòmics que van a aquestes ràdios d'ona curta no funcionaven bé, no se sentien bé, i per sincronitzar rellotges atòmics pues, no anava bé.
Val. Escolta, ara ja no queda temps, però hem de parlar també d'aquesta bogeria de l'eclipsi que...
Tindrem temps de parlar-ne de l'eclipsi.
Fins l'agost. Ja,
però escolta, una bogeria hi ha molts llocs, hi ha hotels...
Jo ho sento molt per Catalunya, però Catalunya no serà el millor lloc per observar aquest eclipsi.
No?
Vale, doncs ho deixem aquí.
No, cap a l'Aragó, molt millor, o cap a Astúries.
Jo que anava a llogar el meu pis a Tarragona, que diuen que...
Doncs mira, jo me n'aniré a Íjar, al poble de la iaia.
Però és que ja durarà molt poquet, i a més serà quan ja es farà fosc.
Bueno, ja en parlarem.
Bueno, ja en parlarem.
Que tinguis molt bona setmana, Joan Marc Miralles.
Igualment a vosaltres, que vagi molt bé.
I moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
La setmana que ve hi tornaré a ser,
Sí, perfecte. Tornem a les 7 i demà, com sempre, a les 12. Gràcies.
Adéu-siau.